L'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Momenti de la canzone italiana. Els dissabtes a les 9 del vespre, els amants dels artistes i els temes més emblemàtics de la cançó italiana teniu una cita amb Ràdio Estel.
Sapore di sale, sapore di mare.
Momenti de la canzone italiana. Cada dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Els diumenges a les 11 de la nit, Església d'Urgell. Totes les novetats de la nostra diòcesi i les accions de les diferents delegacions. Notícies, agenda, la glossa dominical de l'arcabisbe i molt més. Església d'Urgell, cada diumenge a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Si ajudo a una sola persona a tenir esperança, no hauré viscut en va.
Martin Luther King, activista.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 8:15. Salutacions també del José Matoses avui a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Molts dels temes que hem tractat i en els quals hem aprofundit aquests dies des del mirador de l'actualitat tenen com a línia de continuïtat la importància de la família. Les addiccions, l'assetjament escolar, la necessitat d'afrontar la realitat de la mort, l'acció social de Càritas o altres entitats i l'acollida als refugiats són alguns dels exemples que confirmen aquesta idea, si recordeu, temes que hem tractat darrerament. Avui volem parlar de la família tot just 7 mesos després de la publicació de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor, del Papa Francesc. Ens preguntem per la dimensió positiva d'un missatge, el de l'Església, però també el de l'humanisme cristià en general, que necessita tornar a connectar amb la societat catalana i amb Occident en general, després d'una etapa que podem anomenar de crisi en aquesta institució bàsica, començant pels seus valors principals, com ara el compromís en la unió matrimonial, l'obertura a la vida o l'educació de pares a fills. Tot això conviu amb les noves visions i la diversitat que es mostra actualment a l'hora d'entendre la família com a base de la mateixa societat, en un món plural on predominen mentalitats potser diferents a les que heu conegut molts de vosaltres ara fa 30, 40 o 60 anys, per posar un exemple. El document publicat ara fa 7 mesos pel Papa, resultat dels 2 sínodes sobre aquest tema, promou un nou dinamisme, per dir-ho així, a l'hora d'entendre i de difondre aquest gran tresor que és la família central en la construcció de la societat. En 9 capítols, Francesc posa a l'abast de tothom, creients, però també no creients, una gran reflexió de fons basada en la necessitat d'acabar amb les barreres i amb els judicis dels uns als altres, perquè l'amor, que tots defensem tantes vegades referint-nos als àmbits més diversos, assoleix una dimensió especialment gran en aquesta institució bàsica per entendre el món. En la família tots creixem personalment i ens obrim a aquest mateix món. Serà important que la mateixa societat, en el futur, començant pels poders públics, protegeixi i ajudi més les famílies, que han estat, d'altra banda, la gran ajuda per a nombroses persones que han patit les dificultats de la crisi econòmica, sense anar més lluny, aquests últims 8 anys. Ara mateix arribem a 8:15. Entrem en matèria. Marta, bona tarda. Què tenim avui?
Bona tarda. Avui us preguntem, amics oients, quina d'aquestes definicions de la família és més adequada? Podeu respondre entre tres opcions: la unió estable d'un home i d'una dona oberts a la vida, la cèl·lula bàsica de la societat i del seu funcionament, o la primera escola de valors i de creixement personal. Fins ara, l'opció més votada és amb un 46%, la primera escola de valors i de creixement personal. Ens ha arribat un comentari d'en Roger, diu: la família és el nucli de la nostra societat. Hem de cuidar la família. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
D'aquestes tres definicions, la que us sembli més important o més adequada. Gràcies, Marta. Fins després a radioestel.cat. I ara saludem els qui formen part avui del col·loqui. Ens acompanyen la periodista consultora en comunicació, Mònica Costa. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També podem dir esposa i mare de família, no, avui?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Orgullosa.
I orgullosa de ser-ho, a més, amb dos fills i una adoptada, oi?
Sí, sí, sí.
Per tant,
sí, sí.
Tenim un exemple també d'una situació que es dona en moltes parelles
bueno,
en el nostre
i,
temps.
I també d'un model familiar diferent, perquè des de sempre jo tinc el meu marit que ha viscut fora. I que és un, quan diem de diferents models familiars, no es tracta només de...
Només de trencament, sinó
de trencament, sinó
famílies
que
unides...
Nosaltres som una família com Déu mana, però amb un marit que treballa fora i que ve quan pot.
Sí, sí. També tenim amb nosaltres Sílvia Brugarola, que és membre del moviment Comunió i Alliberament. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
No sé si és mare de família, sí, també?
Mare de família, amb 5 fills i ara 6 nets i a punt d'arribar a un mes.
Per tant, mare i àvia de família,
sí,
eh?
Sí, i també amb 2 nens acollits a casa, perquè, bueno, també ens va semblar doncs, que aquesta opció de... d'obrir la família, doncs que és una cosa molt maca i que ens ha ajudat moltíssim a créixer com a família també.
Important també això. Durant els primers minuts del col·loqui volem parlar d'una activitat concreta que es farà aquesta setmana a Barcelona, concretament dijous i divendres. És una activitat organitzada per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar i l'Arquebisbat de Barcelona. Per això ens acompanya uns minuts. No li ha estat possible venir, però li agraïm que ens hagi atès telefònicament Manuel Claret, col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel, professor de la Facultat de Teologia i delegat diocesà de Pastoral Familiar de Barcelona. Doctor Manuel Claret, bona tarda.
Bona tarda.
Què diria vostè, o què diu vostè, quan li pregunten per l'exhortació Amoris Laetitia del Papa? Què és el primer que diu?
El primer que dic és el títol.
És l'alegria de l'amor, eh?
Exacte, evidentment, que l'amor és una joia, és la gran joia per la persona i per la família, que no és un lloc de la família, no és un lloc de creus, ni de dificultats, ni de perspectives difícils, sinó tot el contrari. Que quan
disculpi...
hi ha autèntic amor, digues.
No, que el sentim una miqueta malament, a veure si es pot ubicar bé amb el telèfon des d'on ens està parlant, per poder-lo sentir el millor possible, encara que sigui...
Des del meu despatx estic parlant.
Molt bé, doncs esperem que la cobertura ara el sentim millor. Doctor Manuel Claret diu que és un cant a l'alegria de l'amor, perquè ho dèiem ara en la introducció, a tothom se li omple la boca quan parla de l'amor i de no fer la guerra i d'estimar-nos. I això potser oblidem de vegades que comença en una família on tots hem crescut i hem nascut.
Evidentment, i sembla que cal tenir... M'ha agradat molt les tres, el sentir-vos, les tres definicions que doneu. Esclar, és molt difícil definir-se per una o per l'altra. En les tres definicions juntes tenim la definició del que és el matrimoni i del que és la família. Mm-hmm. És un lloc d'unitat, és un lloc d'amor, és un lloc de valors, és un lloc de futur, és un lloc d'esperança. Tot això és la família. Poder-la reduir a una sola cosa és sempre limitar la massa.
Sí.
L'amor és molt ric i, per tant, demana totes aquestes... Ara, jo no vull oblidar la gran definició del concepte.
Perdoni, mossèn Claret, és que el sentim malament. No sabem què passa amb la connexió. Intentarem, en tot cas, tornar a comunicar per veure si el sentim millor. Pot tornar a parlar, a veure si el sentim bé?
Sí, no, ja deia que no es pot oblidar la gran definició del Concili Vaticà II, que la família i el matrimoni és la comunitat de vida i d'amor. D'aquí et deriven totes les altres. Una comunitat de vida, i per tant d'amor, és una comunitat de donar la vida, és una comunitat d'una fecunditat en totes les seves dimensions, és una comunitat que mira i de nou a la societat és molt rica, i d'aquí precisament qui ho entén i s'implica troba l'autèntica joia i sap descobrir què vol dir estimar, que no és una cosa sentimental, sinó és un compromís de vida en favor dels altres.
Per anar al gra, mossèn Manel Claret, a Barcelona, al Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació 231, dijous i divendres, en doble sessió començant a les 6 de la tarda, es parlarà de posar en pràctica l'Amoris Laetitia, amb la participació de diferents experts, entre ells el president de la Pontifícia Acadèmia per la Família, Vincenzo Paglia, el mateix dijous.
Vincenzo Paglia, que fins ara ha sigut el president del Consell per la Família, eh? I ara, davant de la renovació, ha passat a ser el president per la família, per la vida, més ben dit. Ara bé, després parlarà el doctor Nello sobre les novetats que planteja, perquè planteja moltes novetats, la Maurice Letizia. El dia següent es parlarà el cardenal Martín Cisques, que ha de ser un membre del sínode, i ens parlarà de la seva experiència i del valor que té. I finalment el doctor Grafàs Mora, que és un especialista en pastoral, com s'ha d'aplicar en concret en el prematrimonial i en els matrimonis aquesta exhortació.
Doncs molt bé, queda feta la convocatòria. Els qui ens escolteu, amics oients, si esteu interessats, si sou a Barcelona dijous i divendres a partir de les 6 de la tarda, amb experts com Monsenyor Vincenzo Paglia, Antoni Nello, professor de moral, i també el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe emèrit de Barcelona, divendres, i Gaspar Mora, professor de moral, amb una cloenda de l'arcabisbe Joan Josep Omella, dijous i divendres, des de les 6 de la tarda, al carrer Diputació 231 de Barcelona.
Sí, senyor.
Que vagi molt bé. Alguna frase per acabar, mossèn Manel Claret? Potser destacar...
Sí, jo digui. Voldria, tothom en parla, sàpiguet què diu, primer llegir-la, convido que llegeixi l'exhortació, que és sorprenent, és molt fàcil, és preciosa, i aquells que la llegeixin en tornen un gran fruit. I en segon lloc, convidar que participin en aquestes jornades, perquè així veuran què té de novetat, que hi ha molta gent que no ho entén, què té de novetat aquesta exhortació positiva envers l'Església i envers la societat.
Destaquem aquest capítol quart, em sembla que és, no?, el que parla de l'amor.
De l'amor, sí. El capítol quart és el centre, precisament, de l'exhortació, en què fa un amor real, tot comentant el capítol 13 de la Carta als Corints, quan parla que l'amor és servicial, és bondadós, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta, tot parla malament, etcètera, l'amor no passa mai. Fa un comentari preciós que pot ser un gran examen de consciència pels matrimonis de les famílies.
Moltes gràcies, doctor Manel Claret, per haver-nos acompanyat almenys uns minutets en directe al Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel. Que vagi bé aquesta doble jornada, dijous i divendres, sobre l'exhortació a l'alegria de l'amor, un llibre que es troba en llibreries en català i en castellà, en format de llibre. També es pot consultar a través de la xarxa, a la web del Vaticà.
Sí, molt barat.
Doncs un bon regal per a l'Advent i pel Nadal, no?
Exacte.
Gràcies, mossèn Claret, i bona tarda.
Molt bé, adéu-siau, bona tarda.
Són ara 2:45. Seguim en conversa amb la periodista consultora de comunicació Mònica Costa i la membre del moviment Comunió i Alliberament, Sílvia Brugarola. Bé, a partir del que hem sentit del doctor Manel Claret sobre l'exhortació, què destacarien vostès? Qui vol començar? Marta...
Jo com destacava ell, ja només el títol, no? L'alegria de l'amor, no? Moltes vegades és el que deia ell, que potser hem vist la família com una renúncia, i jo crec que no es pot veure la família com una renúncia, sinó que és com un creixement. És una oportunitat de créixer en l'amor, bàsicament, i és una escola d'estimar.
Uh-huh. Sí, Sílvia Brugarola.
Sí, jo tenia, bueno, a banda de totes aquestes definicions que estan aquí per votació, o sigui, per mi la família és un àmbit de relacions on es viu de manera privilegiada la possibilitat de créixer d'un individu, no? O sigui, si no tinguéssim la família, o sigui, o els que no poden gaudir d'una família, doncs és veritat que creixen d'una manera diferent, no? D'alguna manera... I doncs saber doncs, que des de molt de temps l'Església veu la família més que una institució, no? Doncs com una cosa a tenir una cura especial i com una base importantíssima per el fet de la transmissió de la fe i de la persona.
Com, no?, un gran patrimoni, un tresor privilegiat.
Sí. Sí, sí. I llavors és en aquest sentit doncs, que... Bueno, jo, per exemple, des de fa un temps estic com a voluntària al Centre d'Orientació Familiar de Terrassa, doncs perquè en, bueno, doncs hi ha aquesta missió dintre de l'Església, doncs, que és ajudar les famílies a tirar endavant, no? Perquè la família no és com una cosa que es crea i ja està, no? O sigui, la família té moltes etapes al llarg de la vida, o sigui, canviem. Jo no és el mateix el que estic vivint ara que el que vaig viure quan m'hi vaig casar. O sigui,
certament.
I això genera, doncs, conflictes i genera, doncs, dificultats que es poden ajudar a anar superant, no? Que és molt important.
És una institució viva, la família, sí, en definitiva. Sí, sí. Dinàmica.
Sí, jo crec que la família ha estat àmpliament criticada moltes vegades perquè és com una entitat viva que és... no sempre ha funcionat en casos particulars, el que vull dir. És a dir, com que són persones, doncs a vegades no ha funcionat. I la veritat és que és tan bàsic en el desenvolupament de la persona, com deia la Sílvia, que quan no funciona, les conseqüències que té en l'individu són importants. Però s'han intentat fer substitucions a la família, s'han intentat fer altres invents... Per substituir-la precisament per casos que sempre hi han hagut de que no han funcionat. Però el fet és que aquests invents han funcionat encara pitjor, perquè és un lloc on la persona pot créixer sent acceptada incondicionalment. I parlo d'això, no només els fills creixen acceptats incondicionalment, sinó també els esposos, el marit i la dona. O sigui, jo estic acceptada incondicionalment pel meu marit i el meu marit està acceptat incondicionalment per mi, no? I és l'únic àmbit on això passa.
Sí, és, abans parlàvem dels conceptes negatius, sempre hi pot haver, perquè en la vida totes les coses que fem impliquen renúncies, no? Si fas una cosa, no fas una altra. Si et cases, doncs no optes per viure amb la tranquil·litat de la soledat, no?, que una persona soltera pot tenir, o amb el celibat de religiós o sacerdot. Però aquí hi ha una exigència i hi ha també un tresor, dèiem, no? Vaja, convenim clarament això. Hi ha una qüestió de la Moris Letizia, d'aquest document del Papa francès molt important, que també ha generat molts comentaris, i és l'intent de treure barreres i de no jutjar-nos els uns als altres. Moltes vegades, fins i tot en el si de l'Església, es parlava unions regulars, unions irregulars. Tots tenim la tentació, com abans deia Mònica Costa, no? Un matrimoni com Déu mana. Sí, tots volem que els matrimonis siguin com Déu mana i que les famílies estiguin unides, però...
Les persones no sempre som com Déu mana.
Exacte, això mateix. I irregularitats n'hi ha també en els matrimonis que s'estimen, no? Perquè problemes n'hi ha sempre i hi ha situacions. Irregularitats, si em permeten vostès l'expressió. Per tant, potser és important, no?, que aquest document serveixi perquè socialment la visió cristiana de la família acabi amb aquests, no?, amb aquestes barreres, amb aquestes idees negatives o amb aquests judicis dels uns sobre els altres. Més enllà del tema de la comunió dels divorciats, que també s'ha comentat molt, o de les famílies monoparentals, que també poden ser famílies exemplars en molts casos. Els hi poso molt difícil el comentari ara.
No, jo crec que a veure, que hi ha un model idíl·lic de família, és a dir, un nen necessita un pare, necessita una mare i necessita un germà, com a mínim, ¿vale? O sigui, el format pare, mare i dos nens, i més nen i nena, i si són russos, millor. Però... I una dona necessita un home per fer una família i un home necessita una dona per fer una família. Però això no sempre és possible. I jo no m'atreviria a dir que una mare soltera no té una família, o una senyora viuda no té una família, o un matrimoni que no ha pogut tenir fills no és una família, o que només n'ha tingut un és menys família que el que n'ha tingut set. Vale? Llavors, jo crec que aquí hi ha... aquesta evolució una mica de l'acceptació de la família, sempre amb uns límits, és a dir, no barregem temes tampoc, no? I jo crec que a més, dintre de tota aquesta pastoral que jo crec que ens està repetint el Papa Francesc, no?, de que les persones estan per sobre de les idees idíl·liques, no?, i que sobretot hem d'acollir a la gent, fins i tot quan està equivocada.
Uh-huh. Bé, doncs interessant aquesta reflexió, Sílvia Brugarola, a la línia del que estem dient, de suprimir barreres, això que dèiem.
Sí, sí, no, jo per mi l'acolliment de la persona és el primer que tot, per descomptat, estem a l'any de la misericòrdia, o sigui, això està per descomptat, no? O sigui, posem pel davant el camí personal de cadascú que cerca i que busca aquesta plenitud de la vida. I, o sigui, hi ha una llei de gradualitat, no? Que no podem, o sigui, no podem com no proposar un model que el voldríem per tothom, per descomptat que no hi tothom hi arriba, però el model hi és, no? I per què hi és aquest model? Per què l'Església s'entesta a proposar-nos un model de família? Doncs perquè vol el millor per cadascú de nosaltres, no? No és que vulgui censurar ningú, sinó que ens està posant una cosa per davant a la qual nosaltres hi hauríem de cercar, de mirar amb tots els mitjans que poguessin d'ajudar a tothom a arribar fins aquí.
I és un model anterior, d'altra banda, a la mateixa Església, és a dir, que no és un model que s'hagi inventat el cristianisme, sinó que és antropològic.
Com tantes coses de l'Església, no? O sigui, que no és que estiguin contra nosaltres, sinó que va a favor, no? És per nosaltres, no és que hi hagi de trencar res que ens faci. No és una renúncia, és un més.
Recollim un comentari que hem rebut. Montserrat, des de Barcelona, ens diu: el sínode dels bisbes, any 2014 i 2015, van tractar el tema de l'acollida a les parelles del mateix sexe i de formes de família que no semblen properes a la que defensa la mateixa Església. Com podem entendre aquestes famílies actualment, o aquestes unions, o aquestes realitats, per exemple, de parelles del mateix sexe que han adoptat fills, o també de famílies monoparentals, divorciats, divorciades, o vidus o vídues, que
sí,
també...
Sí, no, sí, o sigui, nosaltres, quan vam fer tot el procés de validació per ser una família d'acolliment, o sigui, ens vam trobar en molts casos de moltes parelles que estaven, o parelles o no parelles, o dones que estaven fent també aquesta preparació, doncs, per arribar a acollir un nen. O sigui, per descomptat, i el primer que hi ha és l'estimació de dues persones, o de qui sigui, que vol ajudar un nen a créixer. Això està per descomptat. Ara bé, si mirem l'experiència de cadascú, o sigui, no és un dret d'uns pares el que tenen de tenir un nen, sinó és el nen el que, en principi, hauria de tenir un dret a tenir la figura paterna i materna, no? Un dels grans problemes de les famílies que es detecten ara és l'absència d'una figura paterna entesa com a tal. O sigui, què és el pare? Doncs el pare és una persona, o sigui, és el pare que acompanya el fill a entrar dintre de la relació amb la realitat. No? És que és com una necessitat per créixer. O sigui, la mare, en principi, o sigui, no vull ara separar dos rols que siguin exactament diferents, no? Però sí que és veritat que hi ha, com si diguéssim, un rol matern que implicaria, doncs, cuidados de tipus de tipus, doncs, d'alimentació, de creixement, i hi ha com un rol que és més el que d'introduir el nen dintre de la relació amb la realitat, no? De fer-lo créixer amb el contacte, amb tot el que hi ha per fora.
Tot i que molts es poden compartir, també,
per descomptat,
no?
Però cal...
Els homes i les dones són iguals en dignitat.
Sí, sí, no, per descomptat, no em dic que no, però hi ha dues sensibilitats, i són, no? Perquè és veritat que hem de reconèixer que cadascú porta dintre seu una cosa diferent per aportar, no? Si fossin tots iguals, quina gràcia hi hauria a la vida, no? És que som diferents.
Biològicament, llavors, antropològicament, des de molts punts de vista.
De tots punts de vista. I llavors, des d'aquest punt d'entrada a la relació amb un altre, doncs, bueno, si hi poden estar les dues diferències, doncs, millor, no?
Interessant això que diu Sílvia Brugarola, perquè moltes vegades es critica actualment la visió cristiana o la visió de l'Església, de la família, perquè se l'acusa de voler ressuscitar aquest model patriarcal de fa unes dècades en què la dona és a casa i el pare treballa. No és això, no? Suposo
no
que
és pas
refereix...
això, no.
Que quedi clar.
Però, o sigui, no es tracta d'avorrar aquestes dues sensibilitats que tu... Vaja... O sigui, ni que sigui...
Hi ha una diferència que no es pot canviar.
No, i que a vegades pot passar en una família que estiguin creuats, és a dir, que hi hagi...
Sí, pot haver-hi pares que es dediquin més...
Un pare molt maternal i una mare molt paternal, vull dir... Però sí que és necessari, jo crec, una figura...
La masculinitat i la feminitat, sí.
Més materna, sigui qui sigui que la porti, i una més paterna, sigui qui la porti, que generalment... per tema més de constitució genètica, diguem, la porta generalment un i on la porta generalment l'altre, no?
Ara no entrarem en... Sí, digui, perdoni.
Però jo
sí,
crec
sí.
Que és un tema... és un tema molt més complex que el tema de la família. És a dir,
El tema de les unions diferents, vol
exacte,
dir vostè.
Sí.
O unions del mateix sexe, sempre molt respectables.
És un tema molt més complex. Jo crec que ja la tractar ja la família en genèric i normal ja té suficient complexitat com per a més complicar-ho molt més en el debat, perquè jo crec que se'ns escapa. És a dir, ja dintre del que seria una família, diguem-ne, tradicional, de senyor i senyora amb les seves criatures, hi ha tant a fer com per posar-nos a mirar a l'ull dels demés, no?
Clar, quan vostè diu els altres, els demés, es refereix a aquestes altres formes de família que es diu.
Que jo crec que se'ls ha de valorar també, bueno, la seva generositat, no? Dintre de...
No, i els sínodes han parlat d'acollir-les, acollir-les en les comunitats cristianes, si ho demanen.
I jo conec parelles homosexuals que han anat a adoptar nens amb síndrome de Down. I dius, home, aquests nens necessiten un pare i una mare, però bueno, si tenen dos pares, millor que no tinguin res, no? També, lo qual no...
O sigui, no vol dir que sigui l'opció, potser, diu vostè, més desitjable.
O no ho sé, però jo crec que ja el aconseguir ser una bona família i el aconseguir aportar l'amor, la seguretat, l'autoestima, el camí de la fe, el tal, en una... O sigui, hi ha prou com per mirar-nos a nosaltres com per anar-li a dir als altres que almenys és la meva...
Sí, sí.
La meva posició.
La seva posició és en aquest moment. Ha parlat d'una qüestió molt bàsica abans Sílvia Brugarola, que és el tema del dret de l'infant. El subjecte de dret és l'infant, sobretot el nen, la nena, a tenir, doncs, si és possible, clar, no sempre poden, perquè de vegades perden el pare o perden la mare prematurament, però tenir un pare i una mare és un dret que encara que no estigui 100% garantit, però hauríem d'intentar protegir pels nens. Bé, avui parlem de la família i volem centrar-nos en l'exhortació d'alegria de l'amor. Hi ha alguna idea, a banda del que ja hem comentat, d'aquest document del Papa que vulguin destacar o que els agradi especialment? Ha parlat mossèn Claret abans del capítol 4, no?, sobre l'amor, inspirant-se en la carta de Sant Pau als cristians a Corint. Un fragment que és com una alegoria, no?, que es llegeix en molts casaments. L'amor és magnífic, és servicial, no és egoista, no passa mai, en definitiva. Bé...
Jo crec que aquest capítol és important, perquè precisament com que és una part que es llegeix tant i que li agrada a tothom tant, sigui o no creient, i tothom... És com les benaurances, que al final acaba sent una frase del Mahatma Gandhi, no? O sigui,
és com un full de ruta,
sí,
per la vida.
Bueno, o una frase maca, no? Que ve i només falta posar-li la posta de sol, no? Però realment té una profunditat, com demostra el capítol aquest, brutal, no?
Sílvia Brugarola.
Jo, per mi, o sigui, hi ha una part també molt essencial del que hi ha a l'Amoris Laetitia, que és quan el Papa incideix al tema de l'educació necessària en l'afectivitat i la sexualitat, no? Perquè això ens sembla una de les grans mancances que hi ha hagut dintre, bueno, en general, i també dintre de l'Església, doncs d'ajudar als nostres joves, d'ajudar als adolescents a poder viure d'una manera adequada aquest aspecte fonamental de la seva vida, no? I, bueno, o sigui, és molt sorprenent, doncs, que hi hagi com aquesta incidència. Ara no sabria dir en quin punt exacte està, no?
No es preocupi, però... no cal ara entrar, sí, en les citacions, però hi és, sí, i tant, sí, 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 ho podem corroborar,
sí, i, doncs,
i confirmar.
Bueno, és com obrir un camí, doncs, per bueno... O sigui, com que es tracta d'ajudar tothom a caminar, doncs...
Sí, sí.
I que és molt difícil, perquè ho tens tot en contra, no?, en aquesta educació. Sí. No hi ha res que estigui remant a favor, menys l'Església. No? És a dir, ni el món del carrer, ni el món de la televisió, ni el món de les xarxes socials, ni el del cine, ni els dels llibres, ni el de la música, ni absolutament res està remant cap a aquesta direcció. Llavors és com un remar a contracorrent amb aigües molt turbulentes, no?
Sí, lluitant contra aquesta provisionalitat que diu el Papa, no? Aquesta,
sí,
cultura
transmetre
de la...
aquesta certesa en el valor de la persona de cadascú, el saber que un no pot separar l'afectivitat de la sexualitat perquè ens fem mal, és que ens fem mal. Hi ha tantes persones ferides que podem veure sense esperança i caminant... O sigui, és molt important.
Precisament, de vegades, en l'Església i en el pensament cristià ens hem passat per un extrem i per un altre. A vegades, de tapar tot el que sigui sexualitat, no fa massa dècades que això passava a l'Església, no?
Sí.
I ara potser podem caure en el vici, si se'm permet l'expressió, o en la temptació, doncs, del contrari, no? De tot...
Sí, però jo crec que l'Església encara no ha après a parlar de sexe.
Doncs,
és a dir, abans no en parlava
també,
i ara
eh?
Segueix sense parlar-ne.
O bueno, sense parlar-ne adequadament.
Bueno, hi ha molta gent que en parla, però...
Sí, no, però ara, per exemple, dintre de la mateixa diòcesi de Terrassa...
Que vostè s'hi dedica, precisament, expliqui'ns-ho,
ah, sí. Exacte. Sí, perquè, o sigui, és que això que tu dius és veritat, no? Ens hem adonat que no hi ha una proposta atractiva pels joves, no? I... O sigui, sí que hi és, no? Però hi és d'una manera tan minoritària, doncs, que és com una petita espelmeta que no fa la llum que hauria de fer. I llavors, o sigui, una part de la nostra sensibilitat ens ha adonat d'aquest problema i hem fet un grup d'orientació en aquest sentit també, doncs, que ens oferim a parròquies, a grups d'esplai o a qui sigui que vulgui tenir, doncs, un... poder ajudar els joves en aquest sentit, doncs ens oferim a fer aquestes xerrades de mòbils totalment gratuït i, bueno, doncs per... Perquè sí que és veritat que hi ha una cosa a dir i molt important, que l'Església té molt a dir d'això.
Ens ho ha comentat Sílvia Brugueró al principi del col·loqui del Mirador, que col·labora amb un servei d'orientació familiar a la diòcesi de Terrassa. Sabem que se n'estan creant en altres diòcesis també a Catalunya i és important, no?, que l'Església ofereixi aquest servei des de la gratuïtat i sense prejudicis i sense res. Qualsevol família amb problemes, famílies trencades, situacions difícils...
Sí
que em sembla que a la de Barcelona també
funciona,
també,
sí.
Perquè...
Sí,
jo tinc amics que hi han anat i els he ajudat molt.
Doncs felicitem Sílvia Brugueró perquè aquest servei pot ajudar molt. També des de la pròpia experiència, que no és de perfecció, però
clar,
sí de
viure. Jo personalment no tinc una formació exactament destinada a això, no? Però sí que tenim una experiència, tota una sèrie de formacions petites que un poc anar fent.
No? Les que dona la vida, no?
Les que dona la vida i les que et permet el temps i amb això...
O sigui... Hi ha algun contacte amb aquest servei d'orientació, per exemple, a Terrassa, que ens vulgui donar?
Sí, però no portaré.
No es preocupi, buscant a internet, oi?
Servei d'orientació. Hi ha una pàgina web.
Bisbatdeterrassa.org, es pot buscar. Sí. Igual que l'Arcabisbat de Barcelona, Església Diocesana de Barcelona.
Sí, de fet, ja, o sigui, no només això, no? Doncs hi ha també, es poden, matrimonis que necessiten una ajuda per acabar de caminar, doncs també hi ha... O sigui, hi ha tota una sèrie d'ofertes, doncs, que miren tot aquest univers complex que és la família, no?
I
que, a més, s'ha d'adaptar, perquè el que comentava jo al principi, les famílies han anat evolucionant i la idea de que la senyora es quedava a casa i el senyor anava a treballar pues, ha evolucionat i ara pues, les dones també surten. Moltes vegades la dona o el marit viatgen molt i hi ha un
Vostè
dels dos...
Vostè ho ha posat com a exemple
que
propi,
Que es queda molt... I llavors... crear la cohesió familiar és difícil, però bueno, no tan difícil com qualsevol altre. Cada un té les seves dificultats, no? Però s'ha de tenir
superar.
Una resposta per tot això.
I tant. Doncs bé, amb el desig de superar tots aquests entrebancs i sobretot de tenir la família com un tresor, avui no hem entrat tant en aspectes socials, però sí que des d'aquí fem nostra la crida que moltes entitats defensores de la família fan als poders públics perquè ajudin més les famílies, que l'Estat espanyol és escandalós l'ajuda familiar. Ara no tenim aquí al davant les xifres exactes, però estem a la cua d'Europa i gairebé del món. Esperem que millorin aquestes ajudes a les famílies. Gràcies, Sílvia Brugueró, mare i àvia de família i membre del moviment Comunió i Alliberament, una de les responsables del Servei d'Orientació Familiar del Bisbat de Terrassa, i també gràcies a Mònica Costa, consultora de comunicació. Que vagi molt bé i fins una altra. Ja tindrem ocasió de tornar a parlar de la família. Bona nit.
Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Quan ens queda un minut i mig per a les 8, Marta, com ha quedat finalment l'enquesta?
Sí, avui us preguntàvem quina d'aquestes definicions de la família és més adequada. I el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 46% la primera escola de valors i de creixement personal, amb un 31% la unió estable d'un home i d'una dona oberts a la vida i amb un 23% la cèl·lula bàsica de la societat i del seu funcionament.
Com que els oients els hem demanat que triïn una opció, ho han tingut difícil, ens ho ha dit el doctor Manel Claret, que li agradaven les tres respostes, però no es podien votar les tres. En tot cas, està bé també que hi hagi sana competència. Gràcies, Marta. Fins demà.
Gràcies.
Arribem a les 8 i ho fem recordant-vos o anunciant-vos la pregunta de demà. Estem molt pendents dels Estats Units, que avui són notícia perquè allà s'hi celebren eleccions presidencials amb dos candidats que tenen possibilitats de guanyar, la demòcrata Hillary Clinton i el republicà Donald Trump. Us preguntarem precisament sobre les eleccions dels Estats Units. És una pregunta que pot tenir una petita evolució a partir de demà, a primera hora del matí, en funció de quin sigui els resultats sobre aquesta hora de la veritat a les eleccions americanes. Us preguntem quina sensació teniu després de les eleccions als Estats Units, sigui quin sigui el resultat, i depenem del que passi, del que sabrem demà a primera hora del matí. Arribem a les 8 del vespre.